camins.
Ja li veiem la poteta a Sant Jordi. Se m'escolta bé? Sí? Ah, vale, perquè jo no estic escoltant res. Ara m'escolto. Ja li veiem la poteta a Sant Jordi i podria dir-vos moltes coses, però no millorarem Salvador Aragonès.
Patró de Catalunya, el dia que es foren l'amor i la cultura, la bellesa i la rosa, el llibre i l'espiga, el llibre i l'art. I damunt de tot està Sant Jordi. Volem protegir aquesta alegria a tots vosaltres, a tots vosaltres, que ens escolteu, i bona tarda a tots.
No hace falta decir nada más. Quan parla un mestre, la resta han de callar, i Salvador Aragonès és un mestre com la copa d'un pi. Ja sabeu, que diumenge us esperem a la Rambla Catalunya 115, a la parròquia Sant Ramon de Penyafort. Allà estarem la banda de camins de 1 a 2 per fer un especial Sant Jordi que espero que sigui del vostre gust. I serem la cua del lleó, com sempre, eh? Primer estarà Gerard Carrión. Oix, quin lladre, quins ulls, quin tipazo, quin... Bueno, el sex symbol de les sardanes de Catalunya. Després, Mercè Raga, la sex symbol de les zones de Catalunya. I després el Trias. Pausa dramàtica. Val? Allà estarem fent ràdio i esperem que tingueu a bé, doncs, acompanyar-vos, sintonitzar-nos i compartir amb nosaltres una estona de ràdio en un dia tan assenyat com és la Diada de Catalunya. Ara us diem bona vesprada d'aquest divendres 21 d'abril del 2023, dia 1 després de Salvador Aragonès i la seva rialla i la seva poesia. Ahir un cop més ens va acompanyar durant gran part del programa King Goig Salvador, molt fan del K-pop, que és una moda coreana, una música coreana, sudcoreana. Salvatore, sempre sorprenent. Dia 1, també després de Dani Egaña, periodista de ciclisme de Ràdio Euskadi, sobre Miguel Indurain ens va parlar, tot per aquesta subhasta que s'està portant a terme d'una de les bicicletes d'Indurain amb la que va guanyar el quart Tour de França, el 94. Si voleu, esteu a temps, eh? Podeu anar a per ella fins diumenge. La cosa va pels 40.000 euros. La Paula s'ho està pensant, eh? S'ho està pensant i està ja amb el dit que si puja, que si no puja. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, Salvatore inclòs, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per Maria José Mendoza, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel oficial i la pàgina web radioestel.cat, i el Més Estel, i el YouTube, i la FM, si sou romàntics. Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres, totum revolutum. Avui, sense Jordi Cerdà, que té uns compromisos, molt misteriós tot, però amb els grans Toni Picó i Ivan González, que ens ajudaran a finiquitar la setmana amb les seves opinions, tertúlia frenètica, esperem, i XXL. Farem una paradinha en el camí per presentar-vos un llibre, Mons Secrets, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. En la literatura, aquest llibre fa un recorregut que compila fragments literaris que tenen lloc a l'espai més emblemàtic d'aquesta universitat, la Universitat de Barcelona. Hem quedat amb els seus editors, els editors d'aquest llibre, és la Noemí Montetes Mairal i el Joan Santanac, una mica de prèvia hipercultural per Sant Jordi. Ara sí, benvinguts a la Ràdio Nocturna, la preqüela del cap de setmana de la Diada. Des d'ara i fins les 9, som la birra al sortir de la feina, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins.
Tot un revolutum avui. Ui, una invasió de camp aquí del senyor Ivan González. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Ben tornat, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
Avui sense Jordi Cerdà. Si us fa estrany que no estigui aquí amb les seves coses. Sí, eh?
Perilla el seu lloc.
Perilla, eh?
Perilla, però el trobem a faltar.
Sí, home, sí, sempre. I gran Jordi Cerdà, que té una devoció per venir aquí a opinar, que és espectacular. Escolteu, us he de felicitar perquè heu estat aquí des del primer moment del programa, fa ja 17 minuts, això. Hem fet tot el show de les notícies i heu estat perfectament callats, esperant el vostre... He tingut dubtes de demanar-vos alguna opinió, però com ara tenim molt temps per opinar, dic, no fem spoilers. Sant Jordi, us fa il·lusió o què, per començar? Una pregunta Com ho viviu, això de Sant Jordi? Teniu alguna cosa pensat? Teniu tradicions? No sé. Per què rius tant, Toni Picó?
És que qui pot parlar malament de Sant Jordi?
Mira, saps, mira, ara t'explicaré...
En saps algú?
Ara t'explicaré una cosa. T'explicaré una cosa. Avui ha sortit el director de la ràdio, Don TH, Toni Herbàs, i bé, estàvem acabant d'enllestir el que farem nosaltres allà a Sant Ramon de Penyafort, en directe d'una a dos diumenge, Camins, i em diu, home, perquè ell sempre té molta obsessió en confrontar visions de les coses. I em diu, home, doncs podies fer un debat, exactament, és com una psicosi que té ell, podries fer un debat de gent a favor i gent en contra de Sant Jordi. Dic, Toni Herbàs, tu coneixes algú que pugui estar en contra de Sant Jordi? I diu, bueno, això amb el teu to humorístic i tal, diu, home, si porto un, no sé, a un còmic i em falla un monòleg preescrit, però... No, tens raó, Toni Picó. No pot estar ningú en contra de Sant Jordi.
Absolutament.
Però no sé si teniu alguna tradició especial, si us agrada alguna cosa, si teniu alguna cosa, no sé si voleu compartir-lo.
Més enllà de que com a mandra la lectura en comprar més llibres.
Compres més llibres, eh?
Sí, sí. Com a bona mandra la lectura que soc, compro tot l'any. Mm-hmm. Però bueno, Sant Jordi també és tradició fer-ho, evidentment.
Evidentment. És que jo penso que... quan observava Sant Jordi des de la distància ja em fascinava, i ara que tinc l'ocasió de viure en directe és que és una festa meravellosa.
Absolutament.
I a més que caigui en diumenge, no?, que tinguis temps per...
Ahir estava en una videoconferència amb gent que no era catalana, gent catalana i gent de Madrid, i clar, la fora de Catalunya la gent al·lucina, no? Al·lucina primer perquè és la, en principi, no vull comparar-la amb la Diada, però és una festa molt important a Catalunya,
sí,
Sant Jordi, no? I jo crec que és molt compartida, molt més compartida possiblement que la Diada, sí, malauradament. I en aquest sentit, el que ells no entenen és que un dia tan senyalat per nosaltres no sigui festiu.
No sigui festiu. I això ho enteneu vosaltres? Perquè a mi també em costa una mica.
Som molt estranys, els catalans som molt estranys. Som escatològics, no? No fem festes quan celebrem coses. Fem festes per celebrar derrotes. Som molt estranys,
sí,
no?
Sí, principi, sí.
Els catalans. Però al·lucinen que en aquest sentit doncs, no fem festa un Sant Jordi, no? I quan el Sant Jordi cau en dia que no és festiu, sinó laborable, pel matí doncs, treballes, no? I per la tarda intentes escapar-te una mica abans per anar a donar una mica la volta i fer la compra dels llibres, no? I veure una mica la
tal vida. Qual. I el que hem de tenir en compte és que potser, no m'atreviria a dir dades exactes perquè les desconec, però 3 quilòmetres de llibres, que és el que hi haurà a la Rambla, més de 3 quilòmetres, que em diguin en quin altre país es fa. Perquè jo ara mateix, sincerament, ho desconec. 3 quilòmetres seguits són molts, eh?
Sí, ara quan he dit, bueno, i cau en diumenge, que això és guai, Ferran ha fet una cara com dient, no ho tinc massa clar. I crec que ell, a lo millor, pensa que hi haurà una massificació, no? Vas per aquí, Ferran, o... A veure què em diu. Li agrada l'ambient laborable. Li agrada que tu estigues a lo teu i vagin passant coses.
És un català.
És un català. És molt català, sí, senyor.
Els catalans som així.
És molt català. Ferran es diu Ferran Capdevila, clar. És molt català.
No, doncs jo dic al contrari que tu, que en Ferran, eh? Al contrari, el diumenge molta gent de Barcelona s'anirà fora i celebrarà fora de Barcelona.
Sí?
I per tant tindrem menys gent a Barcelona celebrant el Sant Jordi.
Bueno,
també des de fa uns anys que s'ha, diguem-ne, no diluït, però si no repartit més, perquè jo recordo que fins fa no gaire era Rambla, Catalunya, Parets de Gràcia i poca cosa més. I ara a tots els districtes hi ha algun lloc més gran o més petit que tenen les paradetes al carrer i fan festa.
Efectivament. Vinga, va, doncs ja hem comentat una mica la festa que se'ns ve a sobre. Esperem que sigui un bon dia, que també sigui un bon dia de ràdio. Ho estem preparant amb molt de carinyo. I ara, mira, tinc tuits teus, Ivan González, perquè el Toni és, saps, és un observer, té allà el compte paradíssim, segur que va revisant de tant en tant, però l'Ivan sí que és una mica més proactiu. Mira, justament de Sant Jordi. Diu, ara que s'apropa Sant Jordi, tu i Ivan González, m'ha agradat una frase, no sé de qui és, diu. A mi també em passa molt, eh? Jo me'n recordo molt de les frases, però dels autors no tant. Que m'han dit en un curset que estic fent, dic, crec que és molt adient. La distància més curta entre dos cors és la línia corba d'un somriure.
L'he vist, el tuit.
I què has pensat?
Està una mica nyonyo.
Ha, ha, ha.
he pensat, l'Ivan està allà de Sant Jordi.
Està enamorat.
Ho he dit, és per Sant Jordi.
L'Ivan està enamorat. Mira, per cert, nosaltres parlarem molt d'amor en el nostre programa especial de Sant Jordi. Vinga, i una altra història. Diu Ivan que has estat participant en una jornada, Finances Sostenibles, Visió Pràctica des de l'Empresa. Aquí l'amor el deixem, eh? Aquí fem un salt cap a l'empresa i les finances. Amb el senyor Josep Maria García Martín, que és economista, director econòmic i financer i gestió d'auditoria interna i gestió de riscos del grup Saba, com a ponent. S'està com a ponent. No sé què ens pots explicar sobre aquest curs i si pots compartir alguna conclusió. Perquè, clar, finances sostenibles, tothom, avui mateix, no, Toni i Ivan, tothom té un discurs de finances sostenibles, d'empreses sostenibles, però tu dius visió pràctica des de l'empresa.
Sí, a veure, visió pràctica en el sentit de, és el que dius tu, o sigui, les finances sostenibles pots trobar 1.000 definicions.
Sí.
I cadascú tindrà la seva part de raó i tindrà la seva definició concreta. La visió pràctica, aquest curs estava pensat bàsicament per això, dic, vale, molt maco, però què fem? No? Vull dir,
clar,
soc una empresa,
sí.
Ara, i què faig per ser sostenible? No?
Sí.
Clar, aquí, des de fa uns anys que es va posar de moda la petjada de carboni, tothom havia de ser petjada zero, vale? Fins que ara qualsevol producte, per exemple, d'inversió ha de ser inversió sostenible, que també és una altra definició interessant, que vol dir inversió sostenible. Vale? Bueno, no cal ni això. O sigui, part, de, per exemple, dels fons Next Generation, per què són? Per sostenibilitat. Però clar, en el concepte de sostenibilitat englobes tot. Des de les plaques solars d'una comunitat de propietaris,
sí,
fins al cotxe elèctric, fins a... És clar, és que podríem estar aquí tot el programa intentant definir finances sostenibles, intentant definir inversió sostenible, no? I en aquest curs, bàsicament, es va fer... Vale, centrem-nos, no? ABC, clar, què sí. fem per poder... I aquí és una mica egoista aquest tema, eh? Per poder tenir el sello de sostenibilitat. Perquè també, desgraciadament, això a dia d'avui ven.
Bueno, jo crec que és, no sé si estàs d'acord, Toni, que és una de les grans, dels grans què és, no?, de la nostra societat, que es parla molt de moltes coses, però a l'hora de concretar costa una mica.
Mira, és que posaré un exemple d'això dels sellos. Eh? Sí. Em sembla que hi ha taxonomia europea, ja?
Sí.
Vale,
sí.
Hi ha taxonomia europea aprovada. Una vegada, amb una llei, va aparèixer una cosa estranya. Era...
És com un conte, no?
Sí, sí,
a ver,
sí.
Niños, sentaos. Bueno,
tot té la seva història.
Vinga, sí.
Va aparèixer unes esmenes presentades en què es parlava de les empreses... Les empreses... No sé,
tipus d'empreses, eh? Sí.
Però les empreses de bon rotllo,
vale,
diguéssim.
Vale. Mr. Bon Wonderful. Rotllo,
eh? Bueno, i el primer que va comprar aquest tema per incloure-ho en una llei,
sí,
va ser el partit que estava governant. D'acord?
Clar.
Bueno, rascant una mica, tot això venia d'una empresa que el que feia era auditories i coses com deia l'Ivan,
sí,
i que tenia entre els seus actius el segell de les empreses de bon rotllo.
Vale?
Clar, qui havia potenciat que aquest segell, sí, es fes oficial?
Sí.
Doncs aquesta empresa.
Aquesta pròpia empresa.
Qui havia parlat perquè això es posés en una llei? Aquesta empresa.
Molt bé.
I aquesta empresa per què ho feia? Doncs perquè posar segell significava...
Fem més.
Sí. Clar. Bueno, d'acord, no em sembla malament, no? Dir, està bé, no?, que la gent vulgui fer negoci, però generalitzar certes coses que no sé fins quin punt tenen una base clara, doncs no m'acaba de semblar bé.
Doncs jo crec que d'aquestes històries avui en dia toquem moltes. És a dir, tot aquest tema de la sostenibilitat, que és fantàstic, que jo crec que és molt necessari, però jo crec que és més un... Bé, està molt bé que hi hagi cursos com el que has fet, Ivan, és més una nebulosa que una concreció.
I és al que final... concreció és molt difícil.
Clar, ja sé que és molt difícil.
Però, per exemple, fixa't que crec que s'ha aturat, aquí el Toni m'ajudarà, però el 2019, i crec que s'ha aturat pel tema de la pandèmia, perquè ja sabeu que la pandèmia ha fet aturar moltes coses, no? Es volia posar en marxa el Pacto Verde Europeo. ¿Vale? Me'n recordo, el Pacto Verde Europeo bàsicament era... Et dono més diners vale, per ser més sostenible. Mm. Vale, i la pregunta del milion és què faig per ser més sostenible, no?
Clar.
Doncs clar, era això, era el que et deia. Pues ara, pues, mira, aquí tenim, no sé, focus LED, pues són més sostenibles que si tinguéssim fluorescents. Mm. fins a aquest punt de, i permeteu-me l'expressió, d'absurditat,
sí,
van arribar. ¿Vale? Però al final és sellos, són sellos, sellos i sellos, i és el que té el món en el que vivim.
També són coses en construcció, en certa forma. Òbviament, no? Òbviament. Llavors, en tant que no tenim definicions i no tenim sistemes i avaluacions, doncs anem construint, no? I per tant, doncs, també és una forma d'avançar pas a pas.
Sí, sí, correcte.
Fem un canvi radical de tema, més o menys, interpreto, abans de fer una pausa per publicitat, i és que durant les notícies hem explicat aquesta història que ha succeït avui, no? Que el BOE ha derogat la Constitució, el Codi Penal i el Codi Civil durant 20 minuts per error, ho han solucionat, però he vist el Toni com interessat en comentar aquesta notícia. Què t'ha suscitat?
Res, no m'ha suscitat res. No m'ha suscitat res perquè no ha passat res.
O sigui, les lleis... podia haver passat, no?
No. O sigui, les lleis es deroguen o es modifiquen o s'aproven per llei. Passant doncs, per un procediment legislatiu, començant al Congrés dels Diputats i acabant...
Només publicant el BOE no val, ha de ser tot el procés.
La Constitució o la llei, el Codi Civil o el Codi Penal es modifiquen perquè o es deroguen únicament per un procés legislatiu.
Imagina't que estem elevant a llei un error informàtic.
Únicament és un error informàtic.
Imagina't que Pere Aragonès diu, ui, ara hi ha un forat aquí, anem a fer un referèndum ràpid. Saps el que vull dir? I ell diu, escolta, aquí...
O sigui, el que ha passat no ha tingut cap efecte jurídic. Ja. Simplement el que ha passat és un error informàtic de la pàgina web del BOE, que a més no és la primera vegada.
Ja,
recordeu-vos quan sortia alguna normativa amb errors o amb coses totalment diferents a el que deia el títol. O sigui, a mi el que em sembla més greu és que el BOE... O sigui, no s'ha donat compte per ell mateix, pel que sembla, sinó a través d'una empresa privada que,
sí, que
gestiona
dit, que
com a base de dades,
sí, sí,
com a base de dades legislativa i jurídica, que els diu, escolta'm, que ens hem donat compte...
És que tu, jo, al meu cap, perdoneu, però tot és com una vinyeta de Forges.
Jo
aquestes coses és com una vinyeta... Jo m'imagino, els del BOE, ja l'has publicat, venga, vamos a almorzar. Saps el que vull dir? I allà es queda fins que algú diu, ui, què ha passat aquí? No? És una cosa una mica còmica, no? Escolteu. Va, fem una... Si no voleu afegir res més al respecte, no, en principi no, no? Vale, doncs fem una pausa ràpida, minut i mig, i encara tenim molts temes per comentar. Vinga, seguim aquí amb Toni Picó i Iván González, amb moltes ganes de fer tertúlia. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi, escolta i viu Ràdio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Ràdio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la Caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Diumenge Sant Jordi, Salvador.
Patró de Catalunya, el dia que es foren l'amor i la cultura, la bellesa i la rosa, el llibre i l'espiga, el llibre i l'art. I damunt de tot està Sant Jordi.
Amb Rafa Sanahuja.
Volem contagiar aquesta alegria a tots vosaltres, a tots vosaltres, que ens escolteu, i bona tarda a tots.
I altres persones que expliquen coses. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin? House of cards, one blow from
Disculpeu, perquè clar, estem aquí parlant amb Toni i amb Ivan fora de micro sobre coses, bé, que són divertides i se'n va. I ara la Paula em deia, quan vulguis pots continuar amb el programa. Tens tota la raó, Paula Moreno, i continuem. Tenim encara més temes. Escolteu una cosa, la Covid-19, que sembla que fa mil anys d'això, i no, fa molt poc, va fer estralls en les residències de gent gran, això de gent gran. Van morir 10.000 persones, sobretot a l'inici de la pandèmia. Però són molt pocs els casos que s'estan investigant per saber si va haver negligència. Una d'aquestes excepcions és el cas de la residència Palau, la residència de gent gran de Palau Solità i Plegamans, on van morir, atenció, 55 persones durant la primera onada de la pandèmia de Covid i que és dels pocs centres que la justícia està investigant. Ho fa el juzgat número 3 de Sabadell, amb tres persones investigades inicialment per un delicte d'omissió de socors. Clar, avui ha sortit la notícia perquè el que sembla ser que s'està descobrint és una deixadesa absoluta d'aquest personal fent festes sense socórrer les persones. I clar, és un tema que a mi, una d'aquestes coses, Toni, Ivan, que em criden l'atenció perquè jo quan llegeixo notícies tan bèsties, d'aquesta naturalesa tan bèstia, penso en la societat, en quina societat estem vivint i en el sector. És un sector que a mi, que jo d'alguna manera l'he tocat professionalment, perquè he estat recepcionista durant uns anys a una residència, és un sector molt complicat, però clar, en aquest cas, jo no sé aquesta notícia, aquestes notícies, aquestes investigacions, aquest pensament, què us susciten? No sé si voleu opinar una mica sobre
això. Home, jo més enllà de la residència concreta, jo crec que aquí hi ha un problema de socarrel, o dos. Un és que en els últims anys, en aquesta residència ens han sortit com a bolets, perquè s'han reproduït de manera exponencial de fa, no sé, última dècada, si voleu. I això, com tot el que es creix de manera exponencial, hi ha moltíssimes que no poden ser bones. Això d'entrada. Uh-huh. De segona, o sigui, vull dir, estem parlant també d'unes persones molt concretes, vale, que la Covid-19 en el seu moment va fer estralls en aquesta franja d'edat. I també això hem de tenir present, que no són residències de joves, són residències de gent gran.
Efectivament, sí.
I també és veritat que de tantes residències de gent gran que hi ha, de tantes que hi ha, de tantes que han nascut, jo crec que abans de mirar què ha passat amb la Covid-19 i què ha passat amb l'Hospital de Plegamans o què ha passat a tantes d'altres, s'hauria de mirar quantes tenen llicència de veritat, quantes tenen personal en acreditat de veritat i fer una neteja en aquest sentit. I després ja mirarem a veure quantes queden i com queden. Perquè jo crec que el problema és com tot. És que en tot el que es creix exponencialment, part d'aquest creixement és erroni.
Complexa.
Sí, molt complexa, molt complexa, sí. Evidentment. Molt complexa, sí, sí.
El tema és molt complex. A veure, el que està clar és que hi ha circumstàncies familiars no? que no permeten, en aquest sentit, tenir la gent gran a casa. No? I que, per tant, doncs,
sí, sí.
Es necessita una ajuda especialitzada i moltes vegades no la pots oferir a casa, sinó que ha de ser en un centre. Això ho hem d'entendre. No? Dos, no existeix prou cobertura social pública per de residències.
No. Això... És que hi ha unes places limitadíssimes.
Exacte.
Bueno, llistes d'espera...
Estic parlant de públiques, de residències públiques.
Sí, sí, sí.
No estic parlant de places concertades, sinó de públiques, només públiques. Mm. Hi ha molt poques de residències públiques.
Igualment la piràmide espanyola és la que és. O
sigui... Absolutament. Clar, el que és lògic, i això fa molts anys que ho sabem, és que el món de la dependència era un negoci. Era un negoci... fa uns anys, de present i de futur, i actualment és un negoci absolut.
O sigui, els és que fons, pensava que anaves a dir ja no és tan negoci. No,
al contrari. Els fons d'inversió tots estan ficats en residències de gent gran.
Sí.
La dependència és un greu problema i no, no preparem la dependència. No la preparem. I com a societat tampoc estem preparats per gestionar la dependència. Per tant, que hi hagi moltes residències no és estrany. Primer, perquè potser són necessàries.
No, estrany no és. Jo no anava per allà. No és estrany, evidentment.
Perquè són necessàries, existeix una demanda
important. I jo afegeixo, i falten més.
Exacte.
Sí, sí.
Existeix una demanda molt important. Segon, el finançament per la part pública és el que és, perquè a més us recordo que en aquest sentit la llei de dependència el que preveia és que l'Estat havia de cobrir el 50% del cost de la dependència i l'altre 50% el devien cobrir les comunitats autònomes. I l'Estat mai ha cobert el 50%. Llavors les comunitats autònomes han hagut de fer un esforç per poder cobrir el cost de la dependència. De la dependència que ha pogut atendre. Perquè, com dius, Rafa, hi ha llistes d'espera...
Sí. És espectacular.
Terribles. Sí. A més, és molt curiós, no? Perquè hi ha moltes llistes d'espera, però sobretot les llistes d'espera afecten a les dones. Perquè són les que tenen una esperança de vida
més gran que els
homes.
Sí, sí.
Una altra cosa és què han de ser, des del meu punt de vista, les residències. Han de ser centres sociosanitaris, han de ser, que ho són, han de ser sociosanitaris i amb unes prestacions sanitàries més elevades?
És que jo crec que aquest és el punt. O sigui, el punt és que estan, pel tema del negoci, estan cobrint unes cures, no?, per gent amb un personal mínim. Un personal moltes vegades que evidentment, no ho sé si evidentment o no, però que moltes vegades no té la vocació necessària, sinó que és com un recurs que tenen per tenir un petit sou, perquè són sous molt precaris. És a dir, ahir et trobes manca de personal, més personal desmotivat moltes vegades perquè fa una tasca molt dura per un sou molt petit. I ja no parlem del tema d'infermeria, que van buscades com si fossin or.
Però és que aquí anava jo quan he dit aquest creixement exponencial. Què ha fet aquest creixement exponencial? Que moltes residències,
sí.
És el que dius tu, no? Manca de personal, manca de vocació, manca de formació. Vale?
Sí.
Perquè, i aquí enllaça una cosa que ha dit el Toni. Realment totes les residències han de ser sociosanitàries? Perquè potser haurien de pensar en tenir dos tipus de residències. Aquesta que sí que és sociosanitària, que és necessària, però també les residencials pures i dures, si permeteu aquesta expressió.
Vale? El que sí que és que normalment les persones grans, com a mínim, un mínim de...
No, evidentment. Sí. Jo no faré publicitat de res, però, per exemple, relativament al costat de casa meva hi ha un centre públic, que és Viviendas para Gente Mayor Asistida. Vale.
Vale.
En aquestes Viviendas para Gente Mayor Asistida no és un centre sociosanitari.
No. Vale? Però és gent que és molt independent, encara.
Vale, correcte, correcte. Però és que d'aquest tipus de centres també es necessiten.
Sí.
Perquè hi ha molta gent gran que sí que és veritat que si li fas que vingui una setmana, un dia a la setmana a la infermera, o un dia a la setmana al podòleg, o un dia a la setmana certs... Sí. Ja tenen més que suficient.
Si us sembla bé, no sé si vols rematar amb alguna opinió.
Sí, que anem a noves fórmules, i en aquest sentit jo crec que hi ha noves fórmules en què la iniciativa privada... No, i no parlo d'empreses, parlo d'iniciatives, per exemple, us poso un exemple, amb els meus amics moltes vegades hem parlat, escolta'm, què farem?
Ah, sí,
no?
Sí.
I en el que farem hem dit, però escolta'm, per què no ens organitzem una mica, no? I pensem que podríem organitzar-nos, muntar una casa
una comuna hippie,
cadascú amb el seu espai, però també amb espais comuns i amb serveis, sanitaris, no? Per què no? Pues, podria funcionar.
És interessant.
Anem a noves fórmules i crec que és necessari perquè no estem preparats per atendre la dependència.
El co-living ja existeix.
Exacte. Bueno, però el co-living
és
una estafa.
Però bueno...
O sigui,
existeix, però no és recomanable.
Bueno, jo ho deia com a concepte. No el que s'ha creat, sinó el concepte.
No, és una estafa. El co-living és... Els preus dels habitatges són molt alts. Com la gent no pot
tenir
el seu habitatge, ajuntem-nos i compartim. No.
Escolteu, mira, lligant una mica els temes, tenia aquí una altra notícia per comentar. Catalunya necessita 1 miler de metges de capçalera, metges de família, de tota la vida, per enfortir l'atenció primària. Hi ha una convocatòria MIR de l'any passat, van quedar sense cobrir a tota Espanya unes 200 places de medicina de família i comunitària. Justament aquesta setmana entrevistàvem a una infermera de Terrassa que fa articles al diari de Terrassa on denuncia les mancances, la falta també de cohesió en l'equip sanitari, la distància que senten amb els metges, la problemàtica de que els metges no consideren molts metges, sense generalitzar, suficientment glamurós ser metge de capçalera, sinó que tots tendeixen a una especialització, que això està, què està fent? Bueno, fotre una pressió a infermeria dels CAPs perquè estan assumint tasques per les quals no estan preparades, no s'han format, no? Contraindicacions de medicines, cures, tal, no sé què. Bé, dins del tema sanitari que estàvem parlant, efectivament les residències és un món una mica a part, tot i que també pateixen molt aquesta manca de personal, doncs jo no sé com veieu el que està passant en la sanitat, la pressió en infermeria, la manca de metges de família, també és tot per reflexionar.
No és nou, eh? No és nou. O sigui, ja de fa molt i molt i molt de temps, eh? I jo, de fet, això va començar, no sé si va començar, però vull dir que jo recordo perfectament quan jo estudiava a la universitat i tenia amics que feien infermeria o medicina que acabaven a Escòcia o que acabaven a països del nord d'Europa. Uh-huh. I no t'estic parlant precisament d'ahir. I això, doncs, ara ha esclatat a les notícies. Bé, però torno a repetir, no és algo que desgraciadament ens vingui de nou.
Estem com sempre, en aquest sentit, amb falta de finançament públic. Sí, sí. Al respecte. La pandèmia va posar molt de manifest i va posar de manifest l'esforç que va tenir que fer tots els sanitaris. Mm-hmm. I tinc la impressió, doncs, que molts d'aquests sanitaris, doncs, han vist que no ha servit de gaire la pandèmia per millorar les seves condicions laborals. Bé, doncs, tenen raó. Tenen raó.
Sí, tenen raó.
També hi ha una altra cosa, que és l'eterna guerra entre infermeria i medicina. Recordeu-vos que el tema de la prescripció de medicaments per part de certs medicaments per part de la infermeria va aixecar polseguera perquè evidentment els metges es negaven absolutament a que la infermeria pogués fer-ho, no? Quan jo crec que en molts casos la infermeria té molta pràctica.
Home,
tenim unes infermers i infermeres fantàstics.
Sí, sí.
També metges i metgesses, eh?
També.
Però la infermeria és impecable.
És que en tema de formació en sanitat, aquest país és un dels millors, i ho dic tal qual. En tema de formació en sanitat, no repetir, eh? Després, clar, per què marxen fora? Pues és un altre tema que ara no entrarem, però en formació, és que són, perdonem-me, una passada. I és així, la realitat.
I de vocació.
I de vocació.
Jo crec que
És que a la infermeria hi ha molta vocació. Molta més que en altres àmbits.
I en el món sanitari, eh? Sí, sí. Jo crec que metges i infermers... Sí. Jo crec que és molt vocacional. Sí. Molt vocacional.
Escolteu, hem de fer una altra pausa per publicitat i al tornar, encara no us acomiado, ens acompanyeu, però us presentarem un llibre. Farem una mica de prèvia de Sant Jordi. Ens esperen els editors del llibre Montsecrets, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, que crec que us pot ser molt interessant. Una pausa ràpida i seguim al camins prèvia a Sant Jordi.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Fogons.
Jo dic caselles.
On són les meves torrijas?
És que les havia provat, croquetes i molt. Claro.
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Nosaltres no només fem pollastre a la...
Galetes, cubans, carquinyolis, un tomàquet de rodanxes...
El romesco colomí.
Jo vull el pollastre al cava.
I dale!
Un postre, falta un postre.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Seguim en directe de 13 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com a prèvia de Sant Jordi, Al pati Montserrat Roig de l'edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona es va fer ahir mateix una lectura pública de fragments d'un llibre que us volem presentar. És el llibre Montsecrets, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en la literatura, en la que varen participar, entre d'altres, els poetes Francesc Parcerisas i Javier Belaza, professors, i els vicerrectors Agustí Alcoverro, Jordi Matas i Maria Feliu. Aquell llibre és una antologia, recordem, Montsecrets, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en la literatura, compila fragments literaris que tenen lloc justament en aquest espai emblemàtic d'aquesta universitat. Per comentar-nos com va anar ahir amb aquesta lectura i també per conèixer una mica més sobre el llibre, ja podem saludar la Noemí Montetes Mairal. Noemí, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona nit.
Benvinguda aquí a Ràdio Estel per parlar-nos d'aquest llibre. I també tenim a l'altre costat del fil telefònic en Joan Santanac. Joan, bona vesprada també a tu.
Hola, bona vesprada.
Noemí, Joan, sou editors d'aquest llibre i vinga, una mica de barra lliure. Abans que res, com va anar aquesta lectura de fragments del llibre d'ahir dijous? Emocionant?
Va ser molt xula la lectura, sí, sí. I a més, doncs, vam tenir plaer, molta gent. I va bé, clar, això, la lectura va ser estrictament d'una selecció de textos, però realment va ser molt emocionant i en moments especialment emotius, eh? Vull dir, hi va haver un moment en què el Francesc Parcerisas, el poeta, doncs va llegir un poema d'en Carles Miralles,
sí.
I al mateix temps la filla d'en Carles Miralles, traspassat, i la filla d'en Carles Miralles, ella també professora universitària, la Laia Miralles, doncs va llegir un poema d'en Francesc Parcerisas, o sigui, va ser un moment especialment bonic, però n'hi va haver molts més. Realment va ser una lectura molt emotiva i tothom va sortir-ne sent molt, molt satisfet i amb molt de records.
Uh-huh. Noemí, com va sorgir la idea de fer aquest llibre sobre aquesta presència, no?, d'aquest edifici històric de la Universitat de Barcelona a la literatura?
Doncs mira, això se'ns va acudir perquè justament aquest any, enguany, se celebren els 150 anys de l'edifici històric de la universitat.
Sí.
Aleshores, hi ha hagut tot d'actes, hi ha hagut tot d'aspectes que ens hem vinculat en l'edifici. I una de les idees que vam tenir per, d'alguna manera, fer bullir l'olla i poder celebrar encara més aquest centenari, 150è centenari, va ser precisament dur a terme aquesta antologia. I la veritat és que ha quedat molt bé. No sé si tens el llibre a les mans.
No, no ens ha arribat, però...
Encara. Doncs és que són 69 fragments, 69 escriptors,
sí.
I la veritat és que comencem amb el Maragall, comencem al segle XIX i acabem amb llibres que s'han publicat fa molt poc.
I quin és una mica l'objectiu principal d'aquest llibre? Jo ja entenc que és retre homenatge doncs, a la universitat, a la història de la pròpia universitat, a aquest edifici, però com ho definiríeu vosaltres, Joan, per exemple?
A veure, aquest llibre hi ha realment molt de tot, perquè, com deia la Noemí, són gairebé 70 fragments i, per tant, doncs, l'objectiu inicial era això, recollir, a veure quin reflex hi havia de l'edifici històric a la literatura. I realment no ens pensàvem que n'hi hauria tantíssims. N'han quedat alguns fora, fins i tot, o sigui que la cosa és espectacular. Llavors, de fet, aquí, a mesura que hem anat recollint els textos, sí que s'ha observat una cosa que inicialment no hi havíem pensat i que això ha anat sorgint a mesura que anàvem llegint els textos i els anàvem posant un sota l'altre, i és que ens ha sortit una fantàstica novel·la sobre l'edifici històric, en què l'edifici històric acaba sent un personatge que evoluciona, acabes veient com la societat catalana va tenint un seguit de consideracions, d'estimes, fins i tot de rebutjos respecte de l'edifici històric, fins a ser això, un element que actualment és absolutament vinculat al centre de la ciutat i que diguem, s'explica per això, per uns 150 anys darrere, en què l'edifici ha anat això, formant barcelonins, formant catalans, però també ajudant-los en les lluites polítiques i en moltes altres activitats.
Noemí, és un llibre per erudits, per gent que té molta estima a la Universitat de Barcelona, o no? És accessible per tothom que vulgui descobrir també la màgia d'aquest edifici i el seu impacte?
És que, aviam, això que deia el Joan, tota la raó, efectivament, és una novel·la sobre la universitat, i sobre l'edifici en concret, però jo crec també, a més d'això que ha comentat ell, jo crec que està formant una novel·la sobre Barcelona, perquè en realitat la plaça Universitat o la plaça Catalunya doncs, d'alguna manera són emblemàtiques de Barcelona mateix. I aquest edifici és com un edifici que encara que no hi hagis creuat les seves portes, no t'hi hagis adentrat, la gent d'alguna manera se'l sent molt seu. I aleshores, doncs, fer aquest recull de fragments tant literaris, però tant novel·lescos com poètics, al voltant de la universitat, en certa manera t'està donant una mica el rostre de Barcelona des de finals del segle XIX fins a principis del XXI. I sobretot, això que comentava el Joan, és que és molt significatiu el moment més furiós, diguéssim, de la postguerra, quan la gent estava més revoltada, més compromesa políticament, i això es nota moltíssim sobretot en les novel·les. És fantàstic, perquè hi ha novel·les que estan escrites en el mateix moment en què això està passant i d'altres que ho recorden uns anys més endavant, no? Però que recorden moments, i hi ha molta similitud entre diverses novel·les, doncs, que d'alguna manera volen reflectir aquests moments tan particulars de la història recent de Barcelona i de Catalunya i, de fet, de l'Estat.
Clar, us escolto parlar. Jo crec que aquí, darrere d'aquest llibre, recordem molts secrets al voltant de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en la literatura. Jo crec que hi ha una tasca molt forta. Com a editors, Joan, ha estat un repte, ha estat molt complicat. Com heu viscut aquest procés fins que ha arribat el moment de la publicació?
A veure, hi ha dit que d'entrada que no esperaven que trobaríem tants textos.
Sí.
No? I llavors, doncs, això, diguem, el que vam fer, i a mesura que anàvem veient que en sortien més, doncs va ser això, fer recerques en bibliografia, anar mirant, parlaves aquí potser que hi hagi alguna cosa, anda, i diguem, el gruix surten d'aquesta recerca, però després també, clar, hem anat fent veus en col·legues, i llavors doncs, hem tingut uns quants professors i gent d'altres àmbits que també ens diuen, mira, aquí hi ha un lloc, hi ha aquest text, aquí on hi ha un altre, i doncs, hi ha hagut fins i tot alguns col·legues que ja tenien feina i que estaven treballant en estudis al voltant de la universitat, que ens han, fins i tot, ens han proporcionat molt generosament una pila de referències. No? Vull dir, per tant, sí que hi ha molta feina i moltes hores esmerçades buscant, clar, detectes un text, però llavors en aquell mateix text, una pàgina més enllà, hi ha un altre fragment que s'havia de seleccionar molt, s'havia de veure què agafàvem. Mm. Sí que hi ha una feina de recerca pròpia, però també hem de tenir en compte que això és una feina en què hi ha hagut també gent que ens ha ajudat i que ens ha detectat textos, ens ha dit, mireu-vos aquest llibre, mireu-vos aquest títol, mireu-vos aquest altre, i per tant, doncs sí, és una feina de força d'investigació.
Finalment, Noemí, on es pot adquirir fàcilment? No sé si està a tot arreu, si teniu alguna pàgina web, com pot accedir la gent que s'estigui escoltant i estigui interessada al llibre?
Doncs, aviam, segons explicava la Meritxell Anton, que és l'editora en cap, diguéssim, ahir, quan vam estar llegint aquests fragments, doncs sabíem que estava a la Libri, perquè és la llibreria que està més a prop de la universitat.
Val.
Però, aviam, jo crec que d'aquí no res estarà tot arreu, perquè l'edició en Sobé té una molt bona distribuïdora, no només en Catalunya, sinó també fora de Catalunya. I també, perdona que no t'he comentat, quan m'has preguntat, no és un llibre per erudits, ni tan sols és un llibre per gent que hi ha estudiat. És un llibre simplement, doncs, si tens curiositat, si ets de Barcelona, si ets de Catalunya, o si simplement tens aquesta vinculació amb la universitat en general, doncs, o hi tens alguna mena de vinculació emotiva o sentimental, no cal que sigui tampoc la de Barcelona, si has de sentir atret per això, o si simplement vols saber què és el que va passar als anys 60, 70, a un lloc que realment s'estava coent la història en aquell moment. Perquè és que, clar, les carreres amb els grisos és que sí, estan reflectits en molts d'aquests fragments i és interessantíssim.
Noemí Montetes Mairal i el Joan Santanac són editors d'aquell llibre que us hem presentat una mica com a prèvia de Sant Jordi, Mons Secrets, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en la literatura, que com heu escoltat, doncs, si teniu curiositat, si sou barcelonins, si voleu descobrir una mica què succeeix, què aporta aquest edifici a la història de Barcelona i de Catalunya, doncs és un llibre d'obligada lectura. Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, Noemí, que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres, que recollim, perquè se'ns acaba el temps, recollim. Toni, Ivan. Salut retira del mercat una seixantena de colònies fabricades per perfums Codivel. Aquí a la casa, Miquel Mercadal és Baron Dandy. No sé si teniu una marca de colònies habitual. Sí, Toni diu que sí i no em dirà quina és. Sí, sí. Quina és? Quina és? Quina parada? Ah, quina parada?
Lueve.
¿Nueve?
Lueve, Lueve.
Ah, Lueve. Dic, bueno, del 70 té 9, ell té, té 9. Del 70 té 9. No, Lueve, Lueve. Vale, perfecte. Ivan, tu què?
A mi m'agradava molt l'aigua fresca d'Olfo Domínguez.
Home, sí, aquesta, mira, aquesta la tinc jo una mica controlada. Sí, sí, sí. Jo tinc de Massimo Dutti. Tinc coses de Massimo Dutti.
També.
Tinc, però, en fi, no sé, soc, no faig servir massa colònies. No estic acostumat. Colònies, no? I això és un tio asseat, ben dutxat. Cada dia em dutxo, cada dia em dutxo.
No ho dubto, no ho dubto.
És que tot aquest estudi surto sempre suat com un pollastre. Escolteu, Ivan González, Toni Picomi, gràcies per fer tertúlia a nosaltres i per acompanyar-nos un cop més. Que tingueu un bon cap de setmana i una bona diada.
Igualment, gràcies.
Bona diada, Sant Jordi.
Vinga, nosaltres, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que, segons algunes veus, avui sembla un escolanet de Montserrat pel seu outfit. No? No t'ha dit això? Alguna... Sí, algunes veus. Li han dit Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Júlia Julve a la redacció i les varietés, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza. Està contenta avui, Maria José? No sé per què, però està contenta. I la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9, la Carla Esposa Seriosa. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns, amb la ressaca de Sant Jordi, tots a treballar, eh? Vinga, a treballar tothom. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, un bon cap de setmana i una bona diada. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns, si TEAC no deixa no ens deixa tancats al garatge de Sant Ramon de Penyafort, ho tornarem a fer. I diumenge, recordeu, tota la programació, Carrión, Raga, Trias i la banda de Camins, a partir de la 1, en directe a Radio Estel. Passeu bon cap de setmana, bona nit, cuideu-vos.
Colonia Barón Dandy, la colonia que usan los hombres.